Continuem en protagonistes. Tenim així amb nosaltres l'alcalde de Xilxes, José Martínez, bon dia.
Hola, bon dia.
Si li pareix, un alcalde, fem un repàs de lo que ha sigut aquest últim any a la població de Xilxes.
Sí, clar, com no.
Un any marcat per les eleccions municipals. Uh-huh. Cal recordar que vostè en les eleccions trau vora 700 vots i passa de 4 a 5 regidors.
Exacte. Sí, van compensar en aquest pas de 4 o 5 regidors la pèrdua d'un regidor que tenien a la legislatura anterior de Compromís. Uh-huh. I ara mateix pues, tenim 5 regidors, la majoria absoluta en Xilxes són 6, per tant estem governant en un regidor d'Esquerra Unida, que també estava en la legislatura passada. Uh-huh. I bueno, contents, vull dir que no, del resultat d'haver augmentat, sempre és bon senyal passar a un regidor més i esperem que les pròximes pues, que puguen traure el que ens queda per a poder governar en solitari.
Sobretot content perquè vostè la passada legislatura era l'alcalde.
Sí, sí, la passada legislatura era l'alcalde. Uh-huh. Des de 2015 en Xilxes portàvem una ratxa que va estar 24 anys governant el
24 anys del Partit Popular.
24 anys del Partit Popular. Fins que els veïns de Xilxes van decidir que n'hi havia que canviar i sa dinàmica i van proposar, o sea, els resultats de les urnes van proposar un govern de pacte en tripartit, entre el Partit Socialista, que l'encapçalava, Compromís i Esquerra Unida. Ara, a aquestes eleccions passades, pues, el pacte ha sigut en menys partits, Compromís ja no té representació a l'Ajuntament, i quedem el Partit Socialista i Esquerra Unida, mentre que per la part de l'oposició està el Partit Popular i Ciudadanos.
En aquest moment n'hi han 4 partits en Xilxes.
N'hi han 4 partits, 2 formen part d'aquí de govern i 2 que formen part de l'oposició.
Vostè rep una herència del Partit Popular de 24 anys, bona, sí. Regular...
Home, ni bona ni regular, diria jo. Nosaltres som un poble d'uns 2.600, quasi 700 habitants, i quan vam entrar en 2015 teníem una situació en la que devíem més de 5 milions d'euros al municipi.
O sigui, vostè hereta o d'alguna manera entra i veu que té que pagar 5 milions d'euros?
Sí, 5 milions d'euros per diversos préstecs, diverses coses, el préstec de pago a proveedors, que en el seu dia, pues sí, vas pagar a proveedors, però potser hauries d'haver controlat millor el gasto. Entonces, se van trobar aquesta situació, més de 5 milions d'euros, 5 milions en i pico mil, crec que eren, i, bueno, les partides pressupostàries totalment apurades. Estem parlant de juny, que és quan vam entrar a governar, i no teníem marge de maniobra fins que farem un pressupost nou. Tenien dues opcions, esperar a fer un pressupost nou o tratar de veure què fèiem en lo poquet que mos quedava per no dir res, perquè entre altres coses l'últim any de legislatura del Partit Popular tenien una línia de crèdit que era de 500.000 euros i sa línia els anys, o sea, la venien arrastrant i sa línia l'últim any en any electoral va passar a dos línies de 600.000 euros, però tal era 1.200.000 de línia de crèdit que també estava totalment apurada, o sigui, allà va ser un despilfarro total. Vista la situació, van tindre que arromangar-se des del minut zero, van tindre que limpiar...
Des del minut menys 5 milions.
Menys 5 milions, exacte. I, claro, volíem fer coses, volíem fer canvi, perquè Xilxes necessitava un canvi important. Una de les primeres coses que van fer contra tot pronòstic i en un pressupost que està totalment apurat, però que al final qui té ganes troba la forma de fer-ho, va ser baixar el preu de l'escola infantil. Era una mesura per als veïns de Xilxes. Era una mesura que proposàvem tots els equips que entonces formàvem l'equip de govern, tots els partits, la teníem en el nostre programa i vam pensar que era un bon punt de partida per a un govern diferent, un govern progressista.
I la primera legislatura dels 4 anys finalitza i vostè... torna a la legislatura actual. I com se troba... I quina herència s'hi deixa a vostè mateixa?
Sí, bueno, no volia pegar un salt tan gran, volia acabar d'explicar-lo d'abans,
sí.
Però que al final, simplement, en ese primer mig any que van governar, en setembre començava el curs escolar, ja van aconseguir reduir el preu de l'escola infantil, fer-lo més accessible i passar de 13 alumnes a una trentena.
En l'escola infantil?
Sí, exacte. Una escola infantil municipal que tenim a Xilxes. I, bueno, pensem que va ser el primer gran logro que vam tindre, el primer canvi important. Lo que m'has dit tu ara, quina situació mos queda? Pues tu mira que vam entrar en 5 milions en i pico, 1.000, 130.000 o algo.
Quina l'any se li dice a José Martínez, a José Martínez?
Pues una reducció de deuda que estem ara tanquem l'any 2019 en un 1.200.000 euros de deute.
Bueno, pues l'anterior alcalde va treballar bé, no?
L'anterior alcalde va treballar molt bé. José Martínez, l'anterior alcalde, va treballar bé perquè, clar, és que al final aquesta situació
passa
que s'ha de trobar...
Passa de quasi 5 milions a un milió i pico en aquest moment.
Sí, sí, i tancarem 2020 en menys d'un milió d'euros de deute. Creiem que el respiro que li dona al poble és importantíssim, però sobretot ara pots fer coses.
Això és el que jo anava a dir-li. Mire, jo tinc una sèrie de coses que van anar apuntant perquè vostè, quan tornen a haver eleccions,
sí,
ja ha estat elegit i ara en la reducció de deute que tenen, claro, els ciutadans de Xilxes diuen, per exemple, lo de la gratuïtat de l'escola infantil, està en marxa?
Està en marxa, la veritat que ara actualment no és totalment de bades, però descomptant el menjador crec que per 20 euros una persona té els fills en l'escola infantil. També depèn del bono de conselleria, les persones més necessitades tenen més ajuda, però el màxim que paga una família comptant el menjador, que són 85 euros, el màxim que paga una família a Xilxes són 120 euros per l'escola infantil. Com ja t'he dit, si tu li descomptes els 85 de menjador, el màxim que pot pagar per lo que és l'escolarització són uns 35 euros.
O sigui, primera és la promesa complida, no?
Exacte. No és gratuïtat zero, o sigui, no és gratuïtat total, però...
No descarta que puga arribar.
No descarten que puga arribar. El que passa és que al final tu tens uns objectius i unes línies, però a vegades, abans d'acabar d'assolir un o concret, si l'has deixat en una condició que està molt bé, pràcticament gratuïta, has de mirar a altres llocs també. No te pots centrar només en una. Ara, per exemple... coincidint en que la deuda ja està a un nivell normal, ja està a un nivell que inclús si fa falta podem demanar un altre crèdit, òbviament no de 5 milions ni tres barbaritats, però sí que podem demanar a un banc i demanar diners. Tenim una necessitat molt urgent en el municipi, que és un carrer que, bueno, sí, la història d'aquest carrer és molt curiosa perquè era el desaigüe natural del municipi de Xilxes, ¿vale? quan plou en tromba, pues l'aigua té els seus caus naturals que en el seu moment pues, se van fer carrers, però respectant el que és el cau de l'aigua.
És el carrer Primer de Maig, no?
Exacte. Pues ahí, en el curs del carrer Primer de Maig, en el que és el carrer Desaigüe Natural, normalment la pendent de l'aigua sol anar cap avall,
sí,
i fa uns anys van decidir urbanitzar i van pensar que si la pendent de l'aigua la pujés cap amunt, pues, sí, l'aigua també aniria igual. La física això ho impedís i no va quedar demostrat que no. I la gent major del poble, conforme estaven fent-ho, ja tirava les mans al cap.
Claro.
Clar, ahir s'han trobat un problema molt greu. Ahir n'hi ha vivendes, on se s'inunda els garatxos, n'hi ha restaurants, n'hi ha comerços, està el consum, i totes les molèsties que generen a tota aquesta gent, perquè l'aigua, òbviament, al no poder pujar, va estancant-se.
A més, és un puesto, és un enclave del poble, on la gent té que anar sí o sí, perquè està també un supermercat al que accedeixen per a comprar.
No és que siga al centre del poble, però sí que és una de les zones més concorrides de Xilxes, ja només per consum, per restaurant que n'hi ha en el mateix carrer, que és dels que més marxa tenen. Sí, és una zona molt concorrida.
Vostè considera que és un fet que tenen que abordar ja?
Home, és una necessitat urgent.
Una necessitat urgent.
A esta gent tenim que arreglar-los el problema. Hem estat 4 anys tractant el problema i mos topetàvem en un problema que era la finançació d'aquest projecte. Problema greu. Enguany crec que podrem abordar-la. Tenim una partida de quota hidràulica a l'Ajuntament i el que ens faça falta, pues, ahir ja entrem a la possibilitat de demanar un crèdit per a poder reparar, per a poder fer la infraestructura necessària per a reparar ese carrer o ese desgavell que van fer. Estem parlant de 320.000 euros.
Per ese carrer, per invertir en ese problema que tenen d'inundació.
Exacte. N'hi hauria que ficar una instal·lació de bombeo que llançaria l'aigua cap al desaigüe on anava el barranc natural, però en aquesta ocasió pues, ja t'heu d'anar bombejada l'aigua. Va compensar també la força del bombeig, l'aigua que té per una altra banda.
Anar per el seu puesto natural.
Exacte.
Mire, n'hi ha una cosa que també ens preocupava o que també vostè dient que seria la canalització, parlant d'aigua, de l'aigua potable entre Xilxes i la platja.
Sí. Això són dos projectes que tenim perquè està la canalització d'aigua potable de Xilxes a la platja i al mateix temps també tenim la canalització d'aigües fecals de la platja a la depuradora del municipi. Són dos canalitzacions que realment estan ja molt velles. De fet, la d'aigua potable, hi ha un tramo que mos creua una séquia prou ampla, la séquia de la illa, i van començar a haver fuites de... No, van ser fugues, gràcies a Déu van ser fugues, perquè si arriben a ser filtracions estaríem parlant d'aigua de la séquia que entra dins del circuit d'aigua potable.
Clar.
Per tant, el que van fer aquest tramo el van renovar, que probablement el que van fer en el seu moment després no aprofitarà, però sí que vam evitar problemes de contaminació de l'aigua potable de la gent de la mar, el qual es pot portar a problemes de salut pública i un...
Ho van detectar ràpid?
Ho van detectar ràpid. Van notar que per ahí perdia pressió, van veure que tenia fuites. En el moment en què la pressió de l'aigua, per la raó que fora, mainara, i les fugues, el que farien seria anar a la inversa.
Claro.
Entrar l'aigua de la sequia dins de la canalització d'aigua potable. I tots vam decidir que això anava a arreglar-ho ja. En els mitjans que disposàvem d'ells, en la situació que tenien, perquè això, si no m'equivoque, si vam entrar en 2015... crec que va ser un projecte que vam fer en 2007, una cosa així. Pronte. L'Ajuntament ni estava sanejat ni res, però les necessitats urgents estan ahí i d'una manera o altra has de fer front. Per tant, ja vam fer aquesta actuació, vam evitar tindre problemes de salut pública i ara mateix pues, estem en el projecte este d'una canalització nova de lo que és de Xilxes a la mar. Al mateix temps, també, és que està retrasant-se prou perquè... van per mateix puesto i no mos agradaria tindre que foradar per ficar una canalització, després tindre que foradar altre camí per a ficar l'altre.
És a dir, que el que s'està retrasant en el temps és per aprofitar d'alguna manera
la mateixa
reduir
obra,
costos, no?
Exacte. Reduir costos, reduir molèsties i tot.
Tema abordat, no? Ja el tenim?
Sí, sí.
L'accessibilitat dels carrers per a la gent que puga passejar tranquil·lament, els que tinga problemes d'accessibilitat, els carrers i demés, com ho portem?
Pues el portem més mal de lo que a mi m'agradaria. I al final n'hi ha que dir les coses clares i ser sincer. Sí que hem reparat algun carrer, concretament un del centre històric, que no entenem com se va quedar per reparar, però està ahí. I enguany podríem abordar algun altre carrer que estan realment mal. Ceres que de repente fan pujades i baixades inexplicables i coses que la gent major, la gent que va en un carro, ja no parlen del carro de la compra o ni siquiera el típic, la típica persona en dificultats de mobilitat que van caire rodes.
Sí.
Avui en dia, carros de bebès n'hi han per tot arreu i tenen un munt problemàtica a l'hora de circular per les ceres. Poc a poc se va arreglant això, però clar, ahí se trobem un altre problema afegit. El problema és que quan tu tires a arreglar un carrer d'estos, que generalment són carrers de molts anys, baix n'hi ha canalitzacions també d'aigua potable, canalitzacions de residus de fecals, que estan en molt mal estat també. Entonces no és tan fàcil com agafar la màquina i asfaltar un carrer i avant. Descalçar-lo tot, ja que te poses, tens que reparar-lo tot, i això incrementa molt el cost de la reparació d'un carrer i incrementa també el temps. Però no podem... no podem deixar-ho estar i fer només l'asfalta dels carrers. Ja que te poses, ho has de fer tot. Perquè si no, al final saps que a curt plaç vas a tindre aquí l'asfalt nou que has fet, vas a tindre el que fora d'ar per a començar a arreglar fugues i al final te quedarà un carrer nou fet un empastre. Per això mos ralentissa molt, perquè és una tasca que pues no s'ha fet. En molt de temps no s'ha fet. I al final tot n'hi ha que renovar-ho. Les canalitzacions s'han de renovar, les infraestructures... I en el cas de Xilxes, pues a mesura que anem arreglant un carrer, anem deixant-lo arreglat, però tot, el que es veu i el que no es veu també, perquè és necessari.
I en costes, què tal?
Ai, costes. Costes és una pelea a banda, això. Costes és una pelea en la que ara mateix s'està tractant el tema de la regressió de la costa, en el projecte aquest que porta el Ministeri.
Li dic perquè si vol fer una pregunta, Emilio Biol, el tinc en breu així...
Pues, home, ara mateix preguntes per Emilio, no en tinc ninguna concreta. Ah,
que
perquè
li dones solucions, eh?
Solucions sí que m'agradaria que me'n donaren, sobretot agilitat, no? Perquè costes, el tema de costes de Xilxes, bueno, i de tots els pobles de la costa, és una miqueta difícil de digerir, no? A Xilxes mateix, ja fa molt de temps, se van tirar una sèrie de casetes, perquè la regressió de la costa estava atacant-les, i per parlar clar, n'hi ha caseta on l'aigua l'entrada per la porta de davant i si per la porta darrere. Allò ja no era sostenible, a banda eren casetes que estaven en terreny marítim terrestre.
Claro.
I se va prendre aquesta decisió, no?, des de l'Ajuntament. Se va prendre aquesta decisió del Ministeri de que això devia d'anar fora. Per una altra banda, no hi mal que por bien no venga, encara que allí pues, va haver molta gent que va lamentar a muntó el que va passar, perquè acabi a fi sentien que era la seva caseta i que se l'havien tirat a terra, i és totalment comprensible.
És que ells juguem en sentiments.
Sentiments molt, molt profuns, perquè a més són cases antigues, són clar. Cases heretades de l'abuelo, del besavi, i clar, hi ha molta gent que se va disgustar molt, i a més en raó, les coses conforme siguen, però la situació era la que era. Per sort, no se va quedar la cosa només en tirar casetes i després ja posteriorment van fer un passeu, sinó que van tindre mirament i a Xilxes van ficar dos escolleres prou bones, que és el que a dia d'avui ens està salvant quan hi ha aquests temporals que després te veus a Menara, que li ha alçat el passeu, Moncofa, que li ha alçat el passeu. Xilxes estem enmig de dos pobles i no tenim aquests problemes.
Per tant, vostès han...
Estem més protegits. Estem protegits, no?
Vostè, parlament de la reparació de l'estructura de la passarel·la o la seva substitució.
Sí, sí, bueno, si me permitís, acabem una miqueta de la regressió i després ja passem a l'altre, perquè volia parlar de tot, també, de la passarel·la, per supost. El cas és que tenim un projecte per a la regeneració de la costa del litoral de sud de Castelló. Se va ultimar en 2011, era el projecte de la Universitat de Cantàbria, el Plan Cantàbria, que diuen, i en 2011, com dic, se va acabar, 2012 van haver eleccions i va haver un canvi de govern al govern central, va passar a governar el Partit Popular. Estem parlant perquè seria a meitat de 2012. Lo que sí que se va quedar en els pressupostos de 2012 era una dotació pressupostària de 36 milions d'euros per a totes les costes en general, però que contemplava en aquesta dotació la realització del projecte de la Universitat de Cantàbria. Tot això va quedar tancat en un calaix durant 4 anys, fins que en 2015 crida als alcaldes i se'ns comenta un projecte diferent, el qual mos dius allà d'entrada fa por perquè ja estem a treballar fent dibuixets.
I es comencen al principi i no arreglen
res. Exacte. Entonces mos trobem un projecte que era bàsicament, la base era el dibuix del projecte de Cantàbria, on s'havien afegit més espigons. Dius, bueno, bé, si el projecte és la base esta i a més li hem ficat més sucre,
més dolç,
cap problema, no? Però ara resulta que aquest projecte, per l'hora de desenvolupar-lo, pues ho van dividir en diversos tramos, en diverses prioritats, i ara, per exemple, Xilxes està en situació que està en estudi, per mig d'una empresa, una enginyeria, del tramo de regeneració de Xilxes. Per tal, n'hi ha un dibuix, però no n'hi ha un projecte fet, n'hi ha que desenvolupar-ho tot, i estem ara en ese pas. Anem per rere de municipis que sí que és cert que s'han vist molt més afectats i per davant d'altres pues, que pareix ser que tenien menys afecció.
Al seu entendre, que... van bé o no?
Al meu entendre, no anem bé. Al meu entendre, anem lentos.
Lentos.
Lentos perquè és un problema que porta molt de temps. Me referís als demés
municipis?
Els demés pues, van lentos, igual que nosaltres.
No, vostè no se considera més afectat que els demés?
No, al final estem tots afectats. I nosaltres, com ja t'he dit, tenim la sort d'aquestes dues escolleres que ens protegissin a muntó. Si no estigueren, segurament estarien lamentant a muntó més d'anys. Per tal, estem en aquesta fase de redacció d'un projecte. Però també s'han trobat la sorpresa en el pressupost actual, perquè estem en el pressupost pròrroga de Rajoy, i aquests 36 milions d'euros se van transformar en uns 70 i pico mil euros.
A veure.
Sí. Però... 70 i pico mil milions d'euros, perdona.
Sí. Però... I els altres que falten?
Els altres que falten, suposa que el govern de Rajoy decidiria destinar-los a altres coses.
No s'ha substituït per uns altres?
No,
van
reduir la partida pressupostària al Ministeri a costes a aquestes magnituds.
De 300 a
70.000 milions. Entonces, claro, això no dona per a desenvolupar els projectes. Això dona per a anar fraccionant-los i en rere altre pues, fer el que estan fent, anar gastant poc a poc i ja veurem quan ho acabarem.
Bueno, pues vostè serà un dels interessats en que es faci aquest acord i que tinguem govern d'una vegada, no?
Per supost, és que al final el tema del govern, el no tindre govern, està duent-nos molt mal de casa als ajuntaments, sobretot, o entre altres, perquè tu antes has tocat el tema de la passarel·la, pues, l'anècdota de la passarel·la, el mirador de Xilxes, això és totalment de costes, va muntar en el seu moment costes, té una vida útil, m'ho van comentar, d'entre 20-25 anys,
clar.
I la vida útil a Xilxes pues, ja té més de 20 anys, se li ha acabat. Ahir, lamentablement, si s'hagués tingut una miqueta més de mirament, una miqueta més de cuidado, de lo que són els pilars que l'aguantaven, de fer-los alguna pintada de tant en tant, cada 2-3 anys.
Un manteniment.
Un manteniment mínim. I ahir no estic, o sigui, tant costes com, com l'anterior ajuntament. O sigui, qualsevol dels dos hauria d'haver tingut una miqueta de mirament que no el va tindre ningú. Entonces, a lo mejor no estaríem parlant de que la passarel·la enguany, aquest estiu, l'han tingut que tancar. En totes les molèsties i tot el disgust que porta els veïns i els que estem a l'Ajuntament, també.
Clar. Sí, perquè, a més, quan, quan el turisme ens visita, mire, jo que tinc amics de Xilxes, com que ells tenen, se senten molt... molt pagats d'anar a ensenyar aquestes coses.
Clar, normal. És que,
és que tenen un mar que és d'ells.
Sí, i ahir entonces... tenim un emblema que ha sigut inclús portada dels catàlegs turístics de la província de Castelló.
Claro.
No estem parlant d'una xambaeta. Pues el cas és que ara mateix la passarel·la se troba a tancar, vam veure que la situació estava molt mal, vam demanar a Costes la seva opinió, ells eren de l'opinió de tancar-la, i com a amos que són, pues nosaltres vam decidir fer cas d'aquesta opinió. Ara mateix n'hi ha un estudi també encarregat a, curiosament és la mateixa empresa que s'està fent l'estudi de la regressió, que l'estudi només val 13.000 i pico euros, ja només de mirar què val la pena fer-hi la passarel·la, reparar-la, fer-la nova o llevar-la. Jo espero que la tercera opció de llevar-la no la contemplen, l'ideal seria fer-la nova, però estaríem contents en una reparació que me la deixarà útil, no? Pues tu mira que per fer-hi l'estudi, que ja fa temps que vam estar parlant en ells, ja vam estar pegant-li voltes, i l'estudi el van adjudicar en el mes de desembre, no sé exactament si era pel 13 o 14 de desembre, esta empresa, perquè prèviament, i és conseqüència de lo que parlàvem abans, de no tindre govern, de no tindre pressupost, abans d'invertir qualsevol euro en un projecte que no està contemplat en els pressupostos, es fa falta el vistiplau del Ministeri d'Hisenda, que en el cas del projecte aquest, Hisenda va donar el vistiplau per a fer-lo.
Entonces paralisa...
Però és una tramitació més, mentre que d'una altra manera, en un pressupost, pues, ja, des del propi Ministeri, m'ho fa falta tants diners per a reparar la passarel·la, tants diners per a lo que siga, està pressupostat i va avant i ja està.
Claro.
D'esta manera, el no tindre govern pues ens ha fet estar tot un estiu en la passarel·la tancada. Més a banda, tindré que esperar a desembre a que li puguin adjudicar una empresa després de tindre el vistiplau de Hisenda i de tots els filtres que ha tingut que passar. Que estem parlant de 13.000 euros, que per un ministeri no és gran cosa. Però també és de veure que un estudi de 13.000 euros espera que siga un bon estudi, perquè tampoc estem parlant de pocs diners. Espera que ho dicen bé, no? I, claro, jo crec que en el moment se forme govern, i el més important, perquè ja no és formar govern, sinó s'aproven uns pressupostos, pressupostos que contemplen totes aquestes necessitats, jo crec que tot serà molt més fàcil per als municipis, en particular per a Xilxes, aquest tema jo pelearé per a que ho incloguen i se ho reparen.
Estic segura que pelearà. Hi havia algo també que m'ha llamat l'atenció. Ja tenim carril bici?
No, no tenim carril bici per una raó. El carril bici va davant de... va damunt de les canalitzacions aquestes d'aigua que m'està comentant tant.
O sigui, que ho té tot vinculat, vostè.
Sí, tot lligat. I això serà el moment en què es comença a anar una cosa i anar tot de colp. Però, a veure, això és el que fa el que no té diners, com aquell que diu. El que està acostumbrat a fer les coses aprofitant al màxim tots els recursos.
Bueno, o un bon gestor d'un ajuntament.
O un bon gestor de l'ajuntament, però bueno, perquè igual està mal que ho diga jo. De...
Sí, però jo per lo que l'estic sentint, el veig incapaç d'alçar una... un tros de pedra sense fer tot el que ha de fer baix, per el que vostè m'està explicant.
Clar, és que no hi ha altra manera de fer les coses ben fetes.
I anem, com, per exemple, lo de la passarel·la, si haveren tingut cura, no s'haveren tingut que, tapar, que tancar la passarel·la.
Clar, nosaltres ja la vam trobar en 2015, on ja a l'hora de substituir el que són els tablons de la pròpia passarel·la, que és el que se venia fent fins ara per part de l'Ajuntament, pues lo que és l'estructura ja no n'hi ha ferro a un foradar per a anclar aquests tablons.
I vostè no vol que li passin les coses que té que fer ara en el municipi després d'haver intentat, d'haver reduït el deute, pues tot el que va fer vol que dure.
Que dure, que quede bé, que estigui ben fet.
I siga de profit.
Exacte. I que se tinga cura de les coses que s'estan fent per a que aguanten, pues, si una vida útil, com el cas de la passarel·la, ve de 20 a 25 anys, pues en el cas de Xilxes que aguante 25 o fins i tot 30 en lloc de 20 o 21 que ens ha aguantat.
Vaja, que quan se passen els 25 anys que li toquen a vostè ara d'estar en Xilxes, ja que vostè van estar 24 anys al Partit Popular,
home,
ara li toquen 25, el que ho herete bé, no?
M'agradaria que el que ho herete bé. Ara, també t'hi dic una cosa, 25 anys igual és molta mili.
Bueno... ja teníem més oferta d'escoleta de Nadal i de Pasqua.
Sí, és una de les coses que se van fer des d'aquest equip de govern en Nadal i en Pasqua, pues, obrir l'escola. Estem fent activitats de robòtica que estan siguen molt ben acollides per els alumnes que van a elles i sobretot per els pares també, perquè bueno, els xiquets tenen vacances però els pares
no en tenen.
S'han de descarregar en abuelos o persones de confiança, però claro, al final si pots descarregar-los un rato de matí de 9 a 1, que és el que està en marxa l'escoleta en este cas de robòtica, pues sempre descansa la gent. Tenen en compte que costen 8 euros per tot el Nadal, que no són diners,
no.
I que bueno, pues que està bastant molt a gust. Que sí que estan
aprenent i no estan ociosos en casa. Bueno, això és genial.
Els meus dos van a l'escoleta de robòtica.
Si ho
passen genial, te conten el que han fet i bueno, estan a gust i estan bé. I al mateix temps no estan pegant pedres als gossos pel carrer, sinó que estan ben cuidats.
Escoleta matinera ja en tenim?
Escoleta matinera no en tenim. Ha sigut una de les coses que no hem pogut desenvolupar, però que sí, en vies està, en negociacions també parlant, també tenim, al final n'hi ha moltes coses, igual deus d'anar a parlar a iniciativa privada, tenim un centre d'estudis en Xilxes que a mi la podria oferir, però en cas estem en negociacions en aquest tema, lamentablement pues, no puc dir que tenim però escola
bueno,
matinera.
Està abordat el tema, no?
Exacte. Sí que va haver un any que se va fer una enquesta i també crec que se van apuntar només 4 o 5 famílies o 4 o 5 alumnes. Clar, no donava per a pagar...
La infraestructura que necessita i se servei.
La infraestructura era la pròpia escola, però la persona només encarregada de donar-hi se servei. Entonces, a lo millor, l'opció sí seria millor parlar en este centre d'estudis, que és molt maja, gent del poble, i poder oferir una cosa conjunta.
O sigui, però bueno, n'hi ha un plan B.
Sí, n'hi ha un plan B, però no està de moment a curt plaç.
Parlem de potenciar la marca Melo de Xilxes. Mire, jo li ho dic sincerament, no sé si li fa falta potenciar-la molt, però com és Melo de Xilxes...
No n'hi ha ningú, No n'hi ha ningú.
Puc donar fe? De veres, puc donar fe?
Sí. A més, allà on vaig, a vegades estàs... L'última vegada m'ha passat un sopar de companys de Feina de la Dona. Ah, que sou de Xilxes? Ah, quins melons teniu allí. Sí, tenim moltes coses, però el melons possiblement siga de les millors que tenim, per supost.
Sí, és cert. És una marca, però cal potenciar-la, cal que se reconega arreu de tot el món.
Sí, i és una marca que té molt de potencial. Té també la problemàtica de l'agricultura en general, no? N'hi ha que veure també, perquè les persones que tracten el terme cada vegada són més majors, n'hi ha que fer-ho atractiu per a que entre gent nova, perquè és una llàstima, els melons que tenim en Xilxes, lo coneguis que estan, a més, allà on vas, però almenys per tota la província de Castelló, segur, i bueno, és una llàstima
que tota
no
se desenvolupi.
Jo crec que sí, inclús fora. És una llàstima que no se reconega. Per ahí te veus a vegades melons d'altres zones que també són coneguts, no són iguals, estan molt bons també, però les característiques no són les mateixes, la dolçor, el mos i això, i bueno, estem peleant, el que passa que és una cosa que ens està costant una
mica. Mira, el que acaba de dir, tant la dolçor com el mos, és dir, en un meló és real que la duresa i la dolçor és difícil de trobar.
Claro,
i el
meló
de Xilxes el té.
Ho té. O sea, són dos condicions, que siga dolç, que tinga un mos
textura.
Bo.
Textura.
Exacte, que no siga ja d'estos que dient de mata morta, no? que està molt ja i això, pues no te'l minxes igual, que pot estar bo també, n'hi ha gent que li agrada, però jo que soc prou tiquismiquis, per això m'agrada que estiga el mos dur i però dolç.
I la dolçor. Després també parlàvem del patrimoni que té Xilxes, el posar-lo en valor. Té un patrimoni important.
Xilxes té molt de patrimoni, inclús repartit. En el Museu de Burriana tenim l'estatueta de l'Hermes, que es va trobar ahir al municipi de Xilxes. Perquè te facis una idea, en la rotonda que n'hi ha en la Càmera de Comerç de Castelló n'hi ha una estàtua plantada, doncs això és la rèplica, bueno, rèplica en gran,
claro.
De l'Hermes que va trobar a Xilxes. Tenim també el que és la... Rere l'església n'hi ha un cementeri medieval, uh-huh. una sèrie d'esteles de pedra, que n'hi ha molt poques per ahir. Uh-huh. Xilxes és un dels
N'hi ha una guia turística pobles. Per a poder accedir a tots aquests puestos?
Nosaltres estem en la guia turística, a banda de la pròpia guia turística de Xilxes, però nosaltres estem ficats dins del que és Castelló Sur, uh-huh. que ara mateix se porta des del Pacto d'Empleo de la Plana Baixa. Uh-huh. I per fer-te un resum, per a competir en Peñíscola, sí, estos pobles més grans, els pobles menuts ho tenim més complicat. Uh-huh. No tenim la infraestructura necessària, no tenim a lo millor...
coses, un guia turístic que estiga contínuament parlant-nos i dient-nos les bondats de veure tot allò o la importància que té en este moment.
Però, sin embargo, lo que hem fet, els pobles menuts, és juntar-se entre tots. Uh-huh. Entonces, una persona que ve a Xilxes, òbviament, pot gaudir de la platja de Xilxes, uh-huh. de tota l'oferta turística i lúdica que té Xilxes.
Gastronòmica,
però Xilxes pot, al mateix temps, per a completar i s'oferta, també oferís les grutes de Sant Josep, per ficar-te un exemple, uh-huh. que està al costa del municipi.
Molt bona idea,
Que en qualsevol poble gran, a vegades, per anar d'un punt A a un punt B, has de fer més temps i més quilòmetres. Que per anar de Xilxes a la vall, uh-huh. i vam veure que era una bona oferta, pues, per exemple, vens a Xilxes, què t'agrada més, la platja d'arena? Pues la tens en Xilxes. Uh-huh. Però dona la casualitat que t'agrada més la platja de pedra? Pues mira, de pedra tens Moncofa o tens uh-huh. Almenara. I entre tots els pobles... fem una oferta conjunta, uh-huh. un paquet conjunt de totes les coses, les rutes de la Serra Espada, com uh-huh. pugui ser per Fondeguilla...
I per estos... a poder accedir a aquestes rutes conjuntes, com per mig d'aquí, com ho fem? Jo, per exemple, vull accedir a aquest tipus de...
Això en totes les oficines de turisme dels pobles que conformem Castelló Sud, uh-huh. està el catàleg.
Podem accedir, sí, qualsevol població.
Sí.
Perfecte.
Fins fa poc, això comptava només els pobles costaners, des de Burriana uh-huh. hasta Almenara, però vam decidir ampliar l'oferta, uh-huh. comptar amb els pobles d'interior, quan hi hagi a Vall d'Uixó...
I és en Castelló Sud.
Sí. I així anar pues, completant l'oferta entre mar, muntanya i totes les coses. I així és l'única forma que hem trobat de competir en municipis grans, tipus Peñíscola, tipus altres municipis que ja tenen de tot i que el municipi en si és un atractiu turístic.
Bueno, el president de la Diputació actual uh-huh. és de potenciar els municipis menuts.
Sí, més a banda, ell és de la zona interior, on el despoblament uh-huh. és un problema greu. Per aquests municipis de la costa i això no tenim tant de problema en aquest sentit, són municipis menuts, però que bueno,
tenen més atractiu turístic.
Exacte, però sí que és cert que la zona interior de Castelló n'hi ha que cuidar-la una miqueta.
Bueno, però ja tenim el president de la Diputació.
Sí, ell està molt posat
està
en
molt
això.
Per la labor.
A més, com ho ha patit, ho ha viscut, ho viu, de fet, en primera persona, ho té claríssim.
José Martínez, alcalde de Xilxes, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem quan vostè vulga, té les portes obertes. Uh-huh. I gràcies per posar en valor una població tan bonica com Xilxes. A mi em consta que és molt bonica, uh-huh. Perquè tinc amics d'ell. Moltes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres per l'oportunitat que m'heu donat i quan vulgueu, així me teniu.
Moltes gràcies.